Got d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
RAC més 1.
Aquest divendres, l'Eurolliga de bàsquet es juga a RAC més 1. A les 9, Mònaco-Barça. Últim partit de l'any pels blaugranes en una pista complicada. Viviu-lo a l'app de RAC1 i RAC1.cat amb Dani Aguilar, Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest divendres, l'Eurolliga juga a RAC més 1.
RAC més 1.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Una i un minut pendents a aquesta hora de la roda de premsa de Pedro Sánchez en què ha d'explicar quins acords han arribat en l'últim Consell de Ministres de l'any. D'aquí a pocs minuts, esperem, a denunciar quines mesures anticrisi es mantenen i quines s'eliminen de cara al 2024. Tot apunta que pujarà l'IVA de la llum i del gas, però que es mantindrà l'impost a la banca i les ajudes al transport públic per tothom. Tornem cap a Madrid. Més detalls, Roger Perciba.
Sí, ara en aquests moments, amb una hora de retard sobre l'horari previst, la premsa ja està prenent posicions en aquesta sala especial habilitada a la Moncloa per la compareixença de Pedro Sánchez, és a dir que, si tot va bé, la compareixença del president del govern no trigarà a començar i, com deies, anunciarà aquest paquet de mesures anticrisi que tot sembla ser que mantindrà els impostos a la banca i a les empreses energètiques durant tot l'any 2024. Pel que fa als consumidors, l'IVA de l'electricitat passaria de l'actual 5% al 10%, tot i així es mantindria aquesta mesura durant tot l'any 2024. També l'IVA del gas, ara el 5%, passaria al 10%. Es mantindria el bo social pels consumidors més vulnerables. L'IVA dels aliments, els de primera necessitat, es mantindrà al 0%. L'IVA de pastes i olis, al 5%. Les ajudes del govern central al transport públic es mantindran fins a finals d'any. Serà gratuït per menors, per joves i per persones aturades. Està per veure de quina manera es cofinancia entre el govern central i les diferents administracions al transport públic. Hem de recordar que el govern central aportaria el 30% del finançament del transport i la resta d'administracions el 20% que resta. Pel que fa a altres mesures relatives a l'escut social, no es podrà desnonar fins l'any 2025 i les empreses no podran acomiadar argumentant causes de crisi energètica. Es manté també per les famílies amb rendes de fins a 37.000 euros els beneficis pel que fa a les hipoteques i tot plegat un paquet de mesures que pretén compaginar, fer compatible la reducció de la despesa pública amb el manteniment de tota una sèrie de mesures d'escut i de protecció social.
Gràcies, Roger. Si surt el presidente, avisa.
Molt bé.
A veure, Marina Arbós, bon dia.
Bon dia.
Si et sembla, repassem la resta de temes d'actualitat.
Doncs sí, a Catalunya els comuns demanen ser a la taula de diàleg amb l'Estat si Pere Aragonès finalment obre la delegació catalana als partits sobiranistes. La reunió acordada la setmana passada amb Pedro Sánchez al Palau de la Generalitat està prevista pel primer trimestre de l'any que ve. La cap de files dels comuns al Parlament assegura en una entrevista a l'agència EFE que si són, serà més fàcil arribar a acords.
Hemos escuchado al president Aragonès decir que habría la posibilidad de que en la parte catalana de la mesa del diálogo hubiese partidos. No he recibido ninguna propuesta formal, pero si se abre, los comunes tendríamos que estar, ¿no? Cada vez que hemos ido haciendo una propuesta, se ha ido cumpliendo en la mesa del diálogo. También es una garantía de que habrá propuestas que luego acabarán asumiendo entre las dos partes.
El BIAC no veu descabellat que el seu espai polític, que també forma part del govern espanyol, sigui a banda i banda de la taula. També demana convocar una taula de partits catalans. Tot i això, li diu Aragonès, referint-se al discurs institucional de Sant Esteve, que ha d'aparcar els discursos triomfalistes i fer més autocrítica. Una mirada que comparteix el PSC. El líder del partit, Salvador Illa, lamenta que el govern de la Generalitat no està fent els deures.
El govern el que ha de fer és governar. El país no està per discursos triomfalistes. El balanç d'aquests darrers 10 anys és un balanç que està molt per sota del que Catalunya pot assumir, no? I per assumir ens cal esprit de servei i un govern que governi, i no ens caben ni divisions ni ens caben discursos triomfalistes. Ens cal complir els acords que s'assumeixen.
I avisa Aragonès que no donarà suport als pressupostos de la Generalitat si no compleix els compromisos que van fer possible l'aprovació dels comptes de l'any passat, com per exemple el quart cinturó.
Va, a veure, compareix Pedro Sánchez. Ara sí, 1:05 en directe a RAC1.
Lo prometo, de este año tan intenso que hemos vivido en el año 2023. Un año marcado por las elecciones generales del pasado 23 de julio, y como recordarán los ciudadanos y ciudadanas que estén siguiendo esta comparecencia, allí invoqué entonces la necesidad de clarificar el rumbo que debía seguir el país y quién debía asumir la responsabilidad de dirigir España. Y los españoles se vieron confrontados a la misma disyuntiva que otras naciones europeas y occidentales. Debían decidir entre un gobierno marcado por la agenda de la ultraderecha o un gobierno marcado por una agenda progresista de avances sociales. Y afortunadamente, para nosotros, España eligió lo segundo: continuar con esa senda de reformas, de avances sociales y también de convivencia que hemos impulsado durante estos últimos 4 años. España, en consecuencia, dijo no a la derogación de esos avances, no a la pérdida de derechos y de libertades, no a las políticas de retroceso, de desigualdad, de confrontación territorial que caracterizaron los años de gobierno de la anterior administración, y dijo sí a la igualdad, a la libertad, a la justicia social y también al diálogo y a la concordia. Al entendimiento entre diferentes en una sociedad orgullosa de su pluralidad política y también de su diversidad territorial. Y dijo sí a la continuidad de una agenda progresista desplegada por el gobierno durante estos últimos 5 años. Finalmente, 115 días después de esas elecciones del pasado 23 de julio y tras una investidura fallida del candidato del Partido Popular, la voluntad mayoritaria de la ciudadanía se abrió paso y una amplia mayoría de 179 escaños, representando a más de 12 millones de ciudadanos y ciudadanas con su voto el pasado 23 de julio, en ese Congreso de los Diputados, avaló con su voto la formación del nuevo gobierno de coalición progresista. Un gobierno de progreso comprometido, como lo hemos estado durante estos últimos 5 años, con el diálogo, tal y como requiere y exige la pluralidad política y la diversidad territorial de España. Un gobierno que seguirá haciendo del acuerdo su razón de ser. Haremos lo que hemos hecho durante estos últimos 5 años, que es dialogar con todo el mundo, negociar hasta la extenuación y acordar con todas aquellas formaciones políticas que quieran acordar.
És la 1:07, estem escoltant, recordem, a Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, aquesta compareixença que havia de començar fa més d'una hora, l'estem seguint aquí en directe a RAC1, aquesta compareixença de balanç després del primer Consell de Ministres. De moment, anuncis cap de Pedro Sánchez, està fent una miqueta de balanç i està traient una mica de pit de les negociacions amb tots els grups i el que està costant, tirant endavant les coses. De moment, Pedro Sánchez fent aquest balanç anual, perquè recordem, és l'última roda de premsa que també dona Pedro Sánchez aquest any, per tant ja preveiem que pogués haver-hi balanç. Estem pendents de en quin moment anuncia aquestes mesures concretes anticrisi Pedro Sánchez, que estem seguint en directe aquí a RAC1, escoltem.
Para normalizar la situación política heredada de la anterior administración en un territorio muy importante de nuestro país como es Cataluña, y lo hemos hecho con las comunidades científicas, con la educativa, como hicimos para acordar la ley educativa, la ley de formación profesional, la ley de ciencia o la nueva ley universitaria. Y lo hemos hecho también a escala europea con los distintos gobiernos europeos de todo signo político, también con el Parlamento Europeo, con todas las fuerzas parlamentarias en Estrasburgo, salvo la ultraderecha, para lograr los fondos europeos o culminar una exitosa presidencia de España de la Unión Europea. Un gobierno, en consecuencia, que dará continuidad a todo eso y también dará continuidad y será coherente con la...
Pedro Sánchez, el que està fent de forma clara i evident és defensar el diàleg, Jordi, amb totes les forces com a mecanisme per anar traient petites victòries polítiques del dia a dia concretes.
Exacte, està enumerant tots els èxits que s'atribueix a ell mateix, no?, d'aquest any 2023, i defensa que si els ha pogut assolir és precisament pel diàleg amb la resta de forces polítiques
adoptadas en este Consejo de Ministros, a las que me voy a referir a continuación. Medidas para mejorar la vida de la gente.
Ara sembla que anem, ara sí, amb les mesures concretes. A veure què explica el president del govern espanyol.
Tanto derivada de la guerra de Ucrania como también ahora del conflicto en Oriente Medio. Para empezar, hemos aprobado algo muy importante para los pensionistas de nuestro país, que es la revalorización de sus jubilaciones conforme al IPC, es decir, al 3,8%. Y creo que esto es muy importante volver a recordar, que es una de las principales conquistas que hemos consolidado durante estos últimos 4 años. Hubo muchísimos jubilados y jubiladas que se manifestaron durante la crisis financiera como consecuencia de los recortes en el sistema público de pensiones. Por tanto, lejos queda ya ese 0,25% de los gobiernos del Partido Popular, y hoy los jubilados y jubiladas de nuestro país cuentan con...
Primer anunci de Pedro Sánchez, revalorització de les pensions conforme a l'IPC, per tant, 3,8%.
El grueso de las medidas adoptadas en el año 2022 y en el año 2023 para mitigar el impacto de la invasión rusa en Ucrania. La primera medida que ya anuncié en el discurso de investidura es la extensión durante el primer tramo del año 2024, el primer semestre, del IVA al 0% de los alimentos básicos y al 5% de las pastas y de los aceites. Junto con esta importante medida para la cesta de la compra de nuestros conciudadanos, en segundo lugar, ante la caída paulatina que se está produciendo en los precios de la energía, afortunadamente en este último año, gracias también al impulso decidido por parte del Gobierno de España, tanto a nivel europeo como a nivel estatal, hemos decidido retirar las bajadas de impuestos vinculadas con la electricidad y con el gas, pero lo vamos a hacer de manera gradual, durante los próximos 6 meses. Me refiero en concreto al IVA de la electricidad, al impuesto sobre el valor de la producción eléctrica y también al impuesto especial de electricidad. Y asimismo, el IVA del gas recuperará los valores normales a partir del mes de febrero, pasado ya el periodo invernal. Junto con estas importantes medidas para el primer tramo del año, en tercer lugar, se van a prorrogar por 1 año los gravámenes a los beneficios extraordinarios tanto del sector financiero como del sector energético, es decir, las grandes empresas energéticas y también la gran banca. En el caso del gravamen energético, vamos a introducir modificaciones en la Ley General de Presupuestos para que se puedan deducir desde el 1 de enero las inversiones estratégicas vinculadas con proyectos industriales y vinculadas también con la descarbonización del sistema productivo en nuestro país. Y también el compromiso de la revisión en el año 2024 de una figura tributaria que pasará ya a contar con un carácter permanente. Como saben ustedes, el impuesto fue diseñado con una pervivencia de 2 años, vencería el 31 de diciembre de este año, del año 2023, y por tanto lo que hemos hecho ha sido garantizar su pervivencia a partir del año 2024, una vez revisada en el sentido que antes les he expuesto sobre las inversiones vinculadas con proyectos industriales para la descarbonización de nuestra economía. También vamos a mantener durante los próximos 6 meses las medidas de protección a las familias vulnerables, como es, por ejemplo, el máximo descuento del bono social, la limitación a las subidas del precio de la tarifa regulada del gas de los hogares y de la bombona de butano, y la suspensión durante todo el año de los desahucios y alzamientos para los hogares vulnerables que no cuenten con una alternativa habitacional. Y también extendemos durante 6 meses la eliminación de las comisiones o compensaciones bancarias por la amortización anticipada de crédito a tipo variable. Se van a prorrogar asimismo durante 6 meses 2 importantes medidas de apoyo a la competitividad del tejido empresarial, en concreto de la industria de nuestro país: la reducción al 80% de los peajes eléctricos para la industria electrointensiva y también la flexibilidad en el cambio de contratos de suministro eléctrico. Y además se extiende durante el año 2024 la gratuidad para los usuarios y usuarias frecuentes de ferrocarriles de cercanías, de rodalíes, de media distancia y Avant, así como los servicios públicos de transporte regular de viajeros y viajeras para los casos de carretera competencia de la Administración General del Estado. E igualmente se extenderá durante todo el año la aportación de la Administración General del Estado a las comunidades autónomas del 30% de la tarifa de los billetes interurbano, lógicamente condicionada como ha estado hasta ahora, a que esos gobiernos autonómicos aporten al menos el 20% para alcanzar ese descuento mínimo del 50% del abono. Y me gustaría mencionar dos medidas nuevas de carácter social que hemos introducido en este Real Decreto Ley aprobado hoy por parte del Consejo de Ministros y Ministras. Me refiero, en primer lugar, a la eliminación de las comisiones bancarias por retirada de efectivo en ventanilla para las personas con algún tipo de discapacidad y también para las personas mayores. Esta es una medida inequívoca de justicia social. Y, en segundo lugar, se aprueba la cesión de la gestión del ingreso mínimo vital a todas aquellas comunidades autónomas de régimen común que así lo deseen. Y de esta forma se equipararán con las comunidades autónomas de régimen foral que ya lo tenían cedido. Creo que una vez expuestos, aunque sea someramente, las principales medidas...
Un quart de dues del migdia. Pedro Sánchez ha anunciat aquest paquet de mesures anticrisi, de quines es mantenen, quines no. Roger, ara fem una miqueta de resum, però a grans trets, algunes de les coses que ja se sabien i que Pedro Sánchez ha confirmat. Ha anat situant amb la immensa majoria de mesures, n'hi ha hagut algunes que no, però la immensa majoria de mesures han anat parlant de el primer semestre, és a dir, aquests primers sis mesos de l'any, per tant, situaríem des del gener fins al juny. I en aquest primer semestre ha explicat, per exemple, que es manté l'IVA del 0%, és a dir, decau completament l'IVA dels aliments bàsics, es manté l'IVA només del 5% en productes com la pasta i l'oli. Ha explicat també Pedro Sánchez en aquesta compareixença que s'anirà retirant gradualment la rebaixa de l'IVA de l'electricitat, de l'impost sobre el gas i sobre la llum, i una cosa concreta, que ha dit que al febrer l'IVA del gas recuperarà el seu valor normal. És a dir, de cara al febrer, aquesta reducció actual que és del 5%, el gas, a partir del febrer, la factura del gas que ens arribi a casa portarà un gravat ja del 21% de nou del gas. També l'impost sobre els beneficis extraordinaris, en aquest cas ha parlat Pedro Sánchez, que també es manté, i dues coses que ha comentat que també ja apuntava El País avui al matí, que també hem anat confirmant amb les hores prèvies a aquesta compareixença: aquest acord amb Bildu que ha tancat el PSOE és la suspensió, en aquest cas durant tot l'any, per tant ja ens aniríem al 2025, dels desallotjaments de les famílies vulnerables. I una cosa que també es mantindrà durant el tot el 2024, que és la gratuïtat de Rodalies. A partir d'aquí, Roger Perciba, també hi ha hagut alguns altres detalls més que ha anat concretant Pedro Sánchez, com també aquestes dues novetats que s'han afegit a última hora, que sí que són noves pròpiament, que no és ni prorrogar ni res, sinó que és nou, que entra en el decret, sobre les comissions de la retirada de finestretes de les persones grans i el tema de l'ingrés mínim vital, que ara es podrà gestionar, aquella comunitat autònoma que ho vulgui ho podrà gestionar des de la pròpia administració.
Sí, de fet, Sánchez ha començat dient que anunciava estendre el gruix de les mesures de l'escut social, no?, de les mesures d'anticrisi de 2022 i 2023, amb aquests canvis, amb aquests matisos que acabes d'esmentar, a banda de la revalorització de les pensions conforme a l'IPC, a l'índex de preus al consum. Pel que fa a l'impost de les energètiques, comportarà una modificació de la llei de pressupostos generals de l'Estat perquè aquestes empreses es puguin deduir les inversions estratègiques que hagin de fer. Aquest és el matís que ha fet també quan ha parlat d'aquests impostos a les energètiques. Mm-hmm. I, evidentment, i també la supressió de les comissions bancàries a l'hora de retirar efectiu, però per finestreta, per totes aquelles persones vulnerables, en una situació econòmica vulnerable.
Mm-hmm. 11 i 19, Jordi Alpanell, digues.
Per mi hi ha tres grans 11 titulars.
11 i 19 no, 1 i 19. Perquè he dit les 11 i 19, tant de bo. 1 i 19, digues, Jordi.
Tres grans titulars, com deia. El primer, es mantenen bona part de les mesures anticrisi, com ara dèiem. La manera que ha trobat Pedro Sánchez d'encaixar les voluntats tant dels seus socis parlamentaris com dels seus socis de govern ha estat prorrogar bona part de les mesures. Veurem això com encaixa amb les exigències de la Unió Europea, que li demanen anar retallant despesa. No oblidem que una de les grans fites de la presidència espanyola de la Unió Europea va ser aprovar un nou pacte d'estabilitat pressupostària. Per tant, Espanya s'haurà de cenyir a aquestes normes europees i veurem si la despesa associada a totes aquestes mesures ho permet. I dos titulars també importants. El segon, una medalla important que es pot apuntar a sumar, que és, ho ha dit així literalment, que l'impost especial a la banca i a les energètiques serà permanent. Aquest era un dels grans cavalls de batalla de sumar. Exigien que fos permanent. Doncs Pedro Sánchez cedeix en aquest punt, però pal i pastanaga també per les grans companyies elèctriques, energètiques i de la banca, perquè els permetrà deduir-se aquelles inversions estratègiques en polítiques de descarbonització. I un últim punt important pel que fa a Catalunya. Aquest traspàs que ha anunciat de l'ingrés mínim vital a totes les comunitats de règim comú, perquè recordem que un dels grans acords de la reunió de la setmana passada entre Pedro Sánchez i Pere Aragonès era precisament el traspàs de l'ingrés mínim vital a Catalunya. Doncs bé, amb això passa com amb la condonació del deute. Inicialment es pacta amb Catalunya, però després s'aplica la lògica del cafè per a tothom, perquè ara totes les comunitats autònomes també podran exigir el traspàs de l'ingrés mínim vital. Per tant, una vegada més, el tracte singular amb Catalunya queda ràpidament descafeinat.
Una y 21, continuamos escuchando a Pedro Sánchez, de verdad,
que digo. Que nadie lo dude, estamos en la senda correcta y el compromiso del gobierno de España va a ser el volcar todos los recursos económicos para seguir protegiendo a la mayoría social de nuestros conciudadanos. En 5 años de gobierno progresista, frente a cada profecía catastrofista, se ha impuesto un dato positivo. La España de hoy es una España mejor que la que encontramos cuando llegamos al gobierno, con más empleo y con más derechos que hace 5 años. Y tenemos además, y esto creo que es importante volver a recordarlo porque venimos de donde venimos, un gobierno limpio, sin tacha de corrupción.
Bé, ara tenim Pedro Sánchez fent, com dèiem, ha començat de la mateixa manera que segurament vol acabar la roda de premsa, que és fent aquest balanç anual i doncs venir a treure pit de la seva gestió. A veure, Ferran Casas, del que hem pogut escoltar fins ara, algun comentari?
Sí, de moment tres coses. La primera, em quedo amb una frase que ha dit ell al principi, que és aquesta de dialogar i negociar hasta la extenuación. Jo crec que forma part d'una certa assumpció d'un principi de realitat, no? I de que ja s'ha acabat aquell discurset, doncs, que a vegades feia el PSOE i feia l'esquerra espanyola, de dir no, és que ens heu de votar sense fer exigències i sense demanar contrapartides a canvi, perquè si no vindrà la dreta i és molt dolenta. Bueno, doncs ara jo ja crec que tant el PSOE com Sumar assumeixen que lògicament totes les mesures que es prenguin les han de negociar ells internament i després les han de negociar al Congrés dels Diputats. Després, que jo crec que les mesures, com a segona idea, les mesures tenen una continuïtat i una coherència en el que s'ha fet en els darrers anys. Moltes d'elles són per 6 mesos, revisables. N'hi ha d'altres que són permanents, com deia el Jordi, com el tema de l'impost a la banca i a l'energia. I després, doncs, una tercera idea, la línia també del que comentava el Jordi, el tema sobre l'ingrés mínim vital, no? Aquest és un pacte, és una reivindicació que havia fet durant temps el govern de la Generalitat. Es va tancar la setmana passada en la reunió entre Pere Aragonès i Pedro Sánchez i ara, doncs, bueno, fa aquests equilibris per amagar-ho, Pedro Sánchez, i dir que sigui per qui vulgui, no? Per evitar allò que sempre diuen a Madrid, que cada cop que hi ha una concessió a Catalunya, ells se lo lleven crudo. Jo crec que el fet de que els acords als que arriba la Generalitat o els que arriben els partits independentistes es facin extensius a la resta de comunitats autònomes no els fa pitjors. El que passa que sí que hi ha una necessitat, diguem-ne, de que els acords estiguin ben tancats, no? És a dir, jo crec que no ha de preocupar si la gestió de Rodalies també es traspassa al País Valencià o també es traspassa a Andalusia, sinó que el que ha de preocupar és com es traspassa a Catalunya, amb quina dotació pressupostària i amb quins compromisos. Altra cosa és que hi ha coses que si es generalitzen a tothom, com el tema de un model fiscal, un model de finançament autonòmic singular o que fos en la línia del concert, doncs segurament faria insostenible el que és el model actual i, per tant, és que aquí, en aquest cas, hi haurà comunitats autònomes que en cap cas voldran això perquè són receptores netes. Recordem que Catalunya, en canvi, té un dèficit fiscal de 22.000 milions d'euros.
Ferran Casas, sots director de Nació, t'agraeixo molt les hores extra d'avui, perquè clar, el Ferran avui que ha estat a la tertúlia del món a RAC1 i li han dit, ai, connecta't un moment, que a les 12 seguirem la compareixença de Pedro Sánchez, això serà un pim-pam, i bé, pràcticament són dos quarts de dues.
Allargat, no?
Pràcticament són dos quarts de dues. Ferran Casas, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Sergi.
Roger Perciba, en aquesta estona que hem estat xerrant amb el Ferran i que hem estat comentant una miqueta les novetats, ha dit alguna cosa més Pedro Sánchez, o això que dèiem, d'anar fent balanç polític de l'any?
Sí, sí, fent balanç del polític de l'any, justificant la bondat de les mesures aplicades fins ara i la seva repercussió, diguéssim, en el benestar dels ciutadans.
Així, com a resum ràpid, ja les hem detallat, i també a partir de les dues del migdia amb la Núria Travessa i l'Albert Bassas al RAC1 migdia, amb el Roger Perciba des de Madrid, es tornarà a fer un detall d'aquestes mesures que es mantenen, però així, algunes de molt clar, que per exemple el 0% de l'IVA dels aliments bàsics, que això es manté com a mínim durant el primer semestre, 5% d'IVA en pasta i oli, aquesta retirada gradual de la rebaixa de l'IVA de l'electricitat. Pel que respecta al gas, el president del govern ha dit que a partir del febrer ja recuperarà el valor normal de l'IVA, per tant l'impost a la factura del gas passarà a ser del 21% a partir del febrer, i després dues coses que es mantindran durant tot aquest any com a mínim. La suspensió dels desallotjaments a famílies vulnerables, aquest és acord del govern espanyol amb Bildu, no es podran desallotjar famílies vulnerables fins com a mínim el 2025, o durant tot aquest 2024 que es mantindrà almenys de moment la gratuïtat de Rodalies. Aquesta i altres mesures que ha anunciat Pedro Sánchez en aquesta roda de premsa posterior de l'últim Consell de Ministres de l'any, i que detallarem i tindreu molt clares punt per punt a partir de les dues. Ara farem una edició butxaca del Vostè Primer amb el Marc Giró. Deixem aquí aquest especial informatiu del món a RAC1, quan haurem arribat a dos quarts de dues del migdia. Nosaltres tornem demà, amb el RAC1 torna demà a partir de les 6 del matí, amb la fresca demà, amb Concepció Baray, David Fernández, Neus Tomàs, Pere Mas i, oh, el que farem demà. És que demà repassarem les pitjors campanades de tota la història. Aquells grans errors, aquelles grans cagades durant la nit del 31, la repassarem demà amb David Broc, Víctor Amela i Pere Mas al Món RAC1. Moltíssimes gràcies per la confiança. Ara el dic, Vostè Primer, de butxaca, amb el Marc Giró, i a partir de les dues tota la informació amb la Núria Travessa i l'Albert Bassas. Moltes gràcies per la confiança.
Especial informatiu amb Sergi Ambudio.
Viu el Nadal al Palau de la Música amb el concert d'any nou de l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigit per Isabel Rubio. Viu-lo com si fossis a Viena i gaudeix de la música més alegre i festiva per celebrar l'arribada d'un nou cicle. Els dies 31 de desembre i 1, 2, 3 i 6 de gener al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Cupra Catalunya Motor, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Cupra nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Cupra necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Cupra Catalunya Motor, filial de Volkswagen Group Retail Spain, al carrer A51 de Zona Franca i Avinguda Madrid 179-187.
Viu el Nadal al Palau de la Música Catalana i gaudeix del concert homenatge a Morricone i Rota amb la Simfònica del Vallès, la Coral Cantiga i la veu del doblador Salvador Vidal. Emociona't amb la música de Cinema Paradiso, La Missió i El Padrino, entre altres. Tres únics concerts, el 17 de desembre i el 4 i 7 de gener, al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com. El Nadal més màgic, a Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'advent a l'Ajuntament. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Trens on fer-se selfies, el llaminer i molt més, gratis. Consulta el web sabadell.cat/Nadal. Ajuntament de Sabadell.
Ja és Nadal a Barcelona amb el circ històric de Rosa Reluy.
Descobreix l'espectacle Kirko dins la carpa Reluy, on tot és bonic, emocionant, increïble, màgic, sorprenent.
Instal·lat al Port Vell de Barcelona. Històric Reluy, el circ de la teva vida. Entrades a reluy.com.
Vine a descobrir el passatge d'hivern. Construeix la teva bola de neu o endinsa't en un bosc d'avets de llum a bord del tren màgic del passatge. Entra a la carpa de circ o bé descobreix els secrets de Conill Conillam. Un munt d'activitats per tota la família i tot plegat en un sol espai a l'entorn dels jardins de la Torre Valldovina de Santa Coloma de Gramenet. Del 27 al 30 de desembre i del 2 al 4 de gener. Amb oferta exclusiva d'aparcament. Més informació i venda d'entrades a passatgeinsòlit.com.
Torna al Festival de la Infància.
Del 27 al 31 de desembre, el Festival Familiar i Nadalenc més esperat omple el recinte de Montjuïc.
5 dies plens d'activitats relacionades amb l'esport, la cultura, la creativitat, la ciutat i els hàbits saludables.
Amb tallers, concerts, actuacions i uns preus molt assequibles.
Festival de la Infància. Organitza Fira de Barcelona. Col·labora Ajuntament de Barcelona. És una producció d'Evident Events.
Andrea Bocelli, després de l'èxit rotund dels seus dos concerts sold out a Madrid, celebrarà un nou concert a Barcelona, l'1 de maig al Palau Sant Jordi. No et perdis aquesta oportunitat única d'escoltar Andrea Bocelli en directe. Entrades a andreabocelli.com i punts de venda oficials.
Arriba a Barcelona el musical de los chicos del coro, de la mà d'ANR Producto. Més de 130.000 espectadors ja han gaudit d'aquest èxit que arribarà al Teatre Tívoli el 8 de febrer. Aquest Nadal fes el regal més emocionant amb los chicos del coro. Entrades a balanyaenviu.com.
Descobreix la màgia de la llum amb Covinyà Lighting. A Covinyà trobaràs els millors marques d'il·luminació immobiliari per transformar els teus espais i fer realitat els teus projectes. Covinyà, més de 100 anys d'experiència decorant i donant servei per la teva llar. 1.500 metres quadrats d'inspiració i disseny al centre de Barcelona. Visita'ns al carrer Mallorca 291, entre Bruc i Llúria. A Covinyà, il·luminem el teu Nadal.
Prepareu-vos la vela.
Aquestes festes regala teatre, regala alegria. Regala l'alegria que passa, l'últim musical de The Coll de Gom. Fins al 28 de gener al Teatre Poliorama. Improrrogable, l'alegria que passa, t'emocionaràs.
Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
Home, i amb en Joel Fortuny, avui amb Marc Espejo a la realització. Estiu Romagosa, què tal estàs?
Bon dia, molt bé.
La torronada, què tal?
Com molt bé, la portem molt bé, sí. Molt bé, molt bé. Tot al seu lloc.
Tot al seu lloc,
sí,
o no?
Sí, sí. Ja estem fent coses per baixar-ho.
Sí? Sí. Ah, però jo no. Jo sí. No penso baixar res. S'ha acabat el bròquil. No penso baixar aquest torró que m'he endrapat. Serà meu per sempre més. I punt. I punt total. No, escolti una cosa, nosaltres avui hem decidit, perquè estem aquests dies de vacances tan genials, que farem el que ens doni la gana. Bueno, això també ho fem bastant durant tot l'any, no? Esther, ara que ho penso, però bueno.
Entes que sí.
I ho recomano moltíssim. Doncs avui dedicarem el tema al tema, l'únic tema que realment val la pena, que jo no entenc per què no hi ha gent més interessada, bueno, però així va tot, però és, efectivament és... el supertema, l'únic tema. Avui dediquem el programa als cavalls, a l'equitació.
Ja sé que si fos per a tot, tots els arbres floririen, tal com fan els ametllers, i la por no existiria. Apareix el cavall blanc, del no res una guspira. Ja sé que si fos per a tu, tots els arbres floririen.
Dedicat avui la... hem demanat, no? Dedicat, no, hem encarregat l'edició musical, es diu així?
Sí,
edició musical al nostre amic Raül Chamorro. Què tal estàs?
Hola, què tal?
El Raül Chamorro, ja sabeu que és botiguer i soci de la botiga de discos del Poblenou Ultralocal Records. Digues la direcció d'on està, perquè és clar, això és...
Estem al carrer Pujades 113, al barri del Poblenou.
Carrer Pujades 113, al barri del Poblenou.
De Barcelona.
De Barcelona. És una institució.
Home, i tant. Home. Avui en dia ja sí.
I això és així. I llavors, i ves, jo no puedo trobar-me gent que jo m'estimo i que conec perfectíssimament que són fans d'Ultra Records i a més van a parroquians d'Ultra Records i per tant, o sigui...
Home, la parroquia és el millor de la botiga.
Clar,
millor que els discos.
Millor que els discos, possible. Bueno, t'hem demanat que facis l'edició musical del dia d'avui. Hem dedicat el programa a l'equitació i vam dir, escolta'm, Raül, per què no ens selecciones algunes cançons o no hi apareguin cavalls o fetes per cavalls o que serveixin, que vagin bé per quan munti de cavall o jo què sé. Aquesta que estem escoltant, que és una preciositat.
Doncs mira, hem començat amb Cavall Blanc, del Ferran Palau, que era una cançó que estava inclosa en un disc que es deia Blanc, i que ja fa uns anys va sortir, i que aquí parla, doncs, la figura del cavall, però d'una manera metafòrica, i és tot com inquietant, no? Quan escoltes al principi de la cançó, què passa aquí, no? Que és, no, aquests sons, aquesta història, i el Ferran en aquesta cançó volia com parlar d'algú de boira, de boirina, d'algú indeterminat, uh-huh. I doncs apareix aquest cavall blanc, que potser ve d'alguna sèrie també, que
sí, també ha sortit,
jo què sé, no sabem de què pot venir, però bueno, els cavalls blancs també tenen com un significat mitològic.
Totalment. I el cavall blanc està parlat de promeses. També de promeses. Escolta, el Ferran Palau, què ens en pots dir d'aquest cantant?
Doncs és un cantant de Collbató, que ja fa temps va començar amb un projecte que es deia Anímic, que estaven, era com una comuna on vivien uns quants amics.
Mira, com Collbató. Nosaltres, Esther, que estem aquí tot el dia ficats.
Esteu així com amics, però podríeu dedicar-vos a la cançó.
Sí,
també.
No, també ens dediquen també, quan estem boges ja. Home, Collbató,
Collbató és preciós, no? Aquí al peu de Montserrat.
Collbató inspira
ja
molt.
Ja m'imagino els cavalls blancs, allà, més, no? La boira.
El Ferran Palau treballava de guia per les coves de Montserrat. Fins que fa uns 3 anys o així va deixar de treballar en aquest aspecte i es pot dedicar a la música.
Carai,
a veure si pot aguantar molt de temps.
Jo parlant de Montserrat vaig pujar a cavall des de Barcelona a Montserrat.
Què dius?
Home, va ser una cosa magnífica.
Que meravellós.
Tot Barcelona, croc.
Jo he pujat en moto per la muntanya, és preciós també, en moto.
Jo he pujat caminant.
I caminant també.
Alguien de mas, a veure, jo de genollons, el millor d'algú de genollons.
No, escolta, de genolls.
De genolls. Escolta, aquesta cançó Cavall Blanc, mira, anem a escoltar una mica més, per favor. Un altre dia, què faria? És la porta d'entrada per la conversa que tindrem ara, aquesta cançó Cavall Blanc de Ferran Palau, que ens proporciona el Raül Chamorro de la botiga Ultra Records d'aquí de Barcelona, del Poble Nou. Que anava a dir Poble Sec, perquè em mira amb una mala cara cada vegada que dic Poble Sec, dic, hòstia. No t'agrada el Poble Sec, què passa amb els del Poble?
No, m'encanta el Poble Sec, però el que passa és que és del Poble Nou. Però...
Podries obrir-ne una també al Poble...
Franquícies, a cada barri.
A cada barri. Sobretot al Poble Sec, que si jo tindria problemes dislèxics amb el tal. Bueno, aquesta música, deia, ens ha de servir per presentar en Guillem Gracià. Què tal estàs? Un aplaudiment, Guillem Gracià.
Molt bé. Bon dia a tothom.
Bueno, el Guillem Gracià és extraordinari, és un tipus extraordinari, que té una senyora més arxivera, una tercera amb una arxivera, hosti, això ha de ser...
Al·lucinant.
Les arxiveres, perdona, la teva dona d'on és arxivera de...
De l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès.
Sí, com es diu? Recorda-m'ho.
Nativitat.
Home, Nativitat és fantàstic, el nom ara per Nadal, ens ve molt
tant.
Bé. De fet, hem comentat, t'hem convidat perquè la teva dona es deia Nativitat i ens va molt bé per Nadal, m'entens? Doncs, les arxiveres, perdona, ara parlarem del tema que havies vingut a parlar, però m'intriga perquè les arxiveres, és allò, en casa Herrero Cuchillo de Palo, perquè ells van ser molt ordenades a l'arxiu, però a casa què?
Doncs una mica es fet Diana.
Sí,
perquè va apilant capses per aquí, capses per allà, i sempre diu, ja ho faré, però no, es queda allà.
Clar, per tant, en casa...
Però bueno, s'acaba endreçant.
En casa d'arxivera, cuchilla... merda per tot arreu.
Però s'ha de separar la feina de la casa, no? S'ha de separar.
Bueno, escolta, Guillem, mira, t'hem convidat perquè estem fent aquest especial equitació, i jo fa un temps ja, després de la pandèmia, li vaig presentar un llibre, va demanar a la Sílvia Soler, que està una amiga nostra, de presentar-li un dels seus llibres, la seva novel·la. I la vaig presentar allà a la Facultat d'Història de l'Art davant del Centre de Cultura Contemporània. Bueno, ella va ser tan amable i em va regalar, com que, per agrair-me que jo li presentés el llibre, i fer la xerrada, em va regalar un llibre que és el següent. Xenofont, llibre d'equitació editat per la Bernat Metge, que és una de les coses que més il·lusió m'ha fet en la vida. O sigui, perquè, clar, els llibres de Bernat Metge són tan bonics que ho trobo estupendo. Jo tinc una amiga meva que es diu Montse Herms, que li vol regalar al seu net, ai, ara això no s'ho podia dir, perquè em sembla sorprès que no ho dic, havia de fer 18 anys, i li vol regalar de la Bernat Metge la col·lecció aquesta Essencials de la Bernat Metge, que ho trobo un regalasso. I ella dubtava, diu, a veure si no... no. Dic, home, una persona, individu català que hagi de fer 18 anys ara, és el regal perfecte. No trobes?
Si és un amant del món clàssic, segur.
Bueno, i si no, el descobrirà. És que jo crec que no és un amant del món clàssic, però és millor encara. Millor encara.
Però si no recordo malament, em sembla que eren uns 50 volums.
50 volums, que són els, són l'essència, diguéssim, per una casa una casa civilitzada hauria de tenir això, aquest regal.
I has de tenir l'espai, de tota manera.
Bueno, però aquests tenen espai.
Aquest és un altre problema.
Viuen a Minyó, tenen tot el Bages per anar apilant llibres.
Cap problema.
Bueno, escolta, el llibre d'equitació, ostres, aquest regal em va fer la Sílvia Soler, que és genial i tal. I jo no coneixia absolutament l'existència d'aquest llibre, i vaig veure que l'havies traduït tu, correcte, Guillem Gracià. Tu has estat doctor catedràtic d'institut de grec i llatí, i és doctor en filologia grega, i també traductor, esclar. Bueno, llavors, la pregunta, abans de parlar del llibre, m'agradaria que ens expliquessis com et decideixes tu, tu estàs jubilat, però com et decideixes tu a estudiar llatí grec? Et va passar una cosa de petit que vas dir, doncs jo ho hauré de seguir davant.
Sí, vaja, és un fet anecdòtic, però diria que em va marcar, no bé per vida, però em va marcar en l'itinerari acadèmic. A veure, jo tenia 8-9 anys i feia d'escolar al meu poble. I en aquella època les misses es feien, el capellà era castellà, era de l'Aragó, les feien castellà, ell sempre parlava en castellà, però hi havia, era un home una mica especial, hi havia moments de la missa en què les feien llatí.
Mira.
Se saltava una mica, diguem-ne, el Concili Vaticà,
i feien clarament
llatí. I, evidentment, doncs, el Pare Nostre, l'Ave Maria, etc etc. Clar, amb 8-9 anys, a mi tot allò em sonava música celestial. Però no només era això, sinó que de vegades, a les tardes, l'acompanyava, sortíem a passejar junts.
Sí, sí.
I, a part que ens feia repàs de... literalment, ens feia repàs de com s'havia d'analitzar una oració, etc etc, una cosa impressionant per l'època, doncs continuàvem fent, memoritzant aquestes pregàries, que després se suposa que quan estàvem a la missa havia de dir, o havia de repetir, exactament. Exactament.
Ella volia que estigués, tenia la litúrgia, us assajàveu la litúrgia.
I a partir d'aquest moment, doncs, vaig entrar...
O sigui, tu parlaven de llatí de petit, i llavors vas dir, això ho he de...
En un món rural, en què, imagina't, tots són pagesos.
Quin poble era?
És un poble del Baix Penedès. Està a la muntanya, es diu Alfara de Carles.
No vol dir molt perquè no vol que hi anem.
Sí, no?
És molt bonic.
Sí, no, sí, això és com els que ara fan servir cotxes elèctrics, que no acostumen a fer-ne publicitat perquè no es col·lapsin els carregadors.
Està...
Doncs és el mateix.
Està bé.
És una cosa similar.
Anem a parlar del llibre, el llibre de l'equitació de Xenofont. La primera pregunta que jo tinc és de quina època és aquest llibre, quan va ser escrit i qui va ser Xenofont.
Mira, aproximadament, sempre parlem amb unes dates aproximades va ser cap al 380, quan en principi Xenofont va redactar aquest tractat, juntament amb altres obres que va fer, en un moment en què ell estava exiliat.
Uh-huh.
Estava exiliat a Esparta.
Carai.
Esparta és la ciutat, diguem-ne, tradicionalment contrària a Atenes, no? Enemiga.
I ell era atenenc?
Ell era atenenc, sí, era atenenc, va néixer a Atenes, pertanyia a una bona família, una família benestant, aristocràtica, podríem dir, per a l'època.
I de professió, igualet. I de professió?
De professió, Xenofont. De professió, diguem-ne que va ser... Mira, Jacob, preguntes, permet-me que faci un incís. Xenofont, dintre del que és el món grec, és un personatge molt peculiar. Per què? Perquè a un quan li parlen de Plató, o li parlen d'Aristòtil, o de d'Èsquil, o de Sòfocles, d'Eurípides, de seguida els tens més o menys situats, no?
Completament.
Filosofia, tragèdia, etc etc. Però quan parles de Xenofont, costa una mica, perquè historiador, uns diuen que es decanten més aviat per situar-lo dintre del camp de la historiografia, altres parlen més aviat de la filosofia, i altres ja parlen directament del món militar, de l'àmbit militar. Què va ser Xenofont? Doncs va ser la barreja de tot això. Mm. Va ser un militar que va escriure...
Bueno, era un senyorito, clarament.
Era, evidentment, un benestant, una persona benestant, s'ho podia permetre per l'època, sí, podia tenir cavall, això ja és un,
és molt, clar, és molt,
és un indicatiu, és
molt, mira com tu,
que realment clar. Allí hi havia, doncs, hi havia tela, sí, sí, diríem, hi havia suc.
Sí, sí, esclar, perquè els cavalls...
I com t'estava dient, doncs això, era un militar que escrivia... i escrivia sobre, o va escriure sobre molts temes, no només el tema de l'habitació, que el fascinava, el tema de la casa. Per cert, el 2000, si no recordo mal... Perdó, el... Sí, sí, ho dic bé, el 2002 va sortir també a la Bernat Metge la traducció del Cinegètic, traducció que vaig fer.
Que també vas fer, eh?
Sí.
I Xenofont, perdona, aleshores... per contextualitzar-lo, quins altres autors... per Sant, té a l'entorn, diguéssim.
Bueno, ell pertany al, com t'he dit, és a finals ja del segle V, ja entrem cap al quart, i doncs té, és el gran, com a mestre té Sòcrates, per tant, va, i això es nota en, la seva, en les seves obres, no? La influència socràtica, amb els ideals, amb el, la idea aquesta pedagògica de la paideia, del que s'ha d'ensenyar, i que s'ha d'ensenyar, doncs, és a dir, la persona gran, experimentada, que ha conegut el tema o el que sigui, doncs, està capacitada per fer aquest mestratge a una persona jove que s'inicia a les noves generacions. I sempre, sempre, en el tema de la caça, en el tema de l'equitació i en altres temes, sempre parteix d'aquesta idea.
Quins altres temes, perdona? Caça, equitació?
Parla d'economia, parla d'economia, un llibre que es diu L'economia, un altre, les rendes... bueno, després
hi ha un llibre pràctics, per altra banda,
sí,
no?
Sí, sí, molt pràctic.
Manual pràctic.
És que Xenofont va ser un home molt pràctic.
Clar, clar.
Practiquíssim.
Escolta una cosa, perdona, com arriba la traducció al, a tu? És a dir, com qui t'ho encarrega? I tu tenies alguna idea de l'equitació? Perquè, clar, aquí hi ha molta terminologia.
Quan trigues, i quan trigues a traduir aquest?
Molta terminologia.
Bueno, a veure, també ve de lluny la història d'aquesta traducció. Quan vaig traduir el Cinegètic, el 2002, perdó, en aquell moment, a la Bernat Metge hi havia una senyora que ara desgraciadament ens falta, és morta, Montserrat Ros, i parlant amb ella, doncs va dir, home, diu, seria bo de cobrir tota la part dels tractats que encara no hem traduït al català, i ja que hem començat amb el Cinegètic, doncs podríem seguir amb el de l'equitació.
I tu has dit, doncs, endavant.
Perquè, perdona, una cosa, és el primer llibre que ha escrit sobre equitació que es manté
de la història.
Exacte. Xenofont és, o sigui, el llibre de l'equitació, en grec es diu Perihipikes, simplement.
Perihipikes?
Perihipikes, és a dir, sobre l'hípica, literalment.
Mira.
Però clar, aquí hem d'entendre que el tractat parla de moltes coses, si vols després ja en parlarem. Aleshores, ell escriu aquest tractat, però no és el primer en el món grec que parla de cavalls. Abans d'ell hi ha un altre personatge del qual doncs, tenim fragments de l'obra, que es diu Simó, Simó d'Atenes, que era també atenès, i sembla ser que va iniciar el que s'anomenen els tractats hipològics, és a dir, un tractat en què l'autor explica doncs, com ha de ser el cavall perfecte per poder sortir, quines característiques ha de tenir, els peus...
La morfologia, la diguéssim, del cavall. Espera un moment, anem al tractat. Ho dic perquè si no ens quedarem sense temps.
Sí.
El llibre d'equitació, a tu t'arriba, quant de temps
trigues
a traduir-lo?
A veure, aquestes traduccions, almenys personalment, jo les vaig fent de manera... no amb una dedicació completa.
Clar, havies de fer, sí, havies de seguir la teva vida.
Clar, jo tinc una la vida laboral, etcètera.
Però en aquest cas... Sí, de casa, sí. Molt arxiu a fora.
En aquest cas vaig trigar entre 4, uns 5 anys.
Déu-n'hi-do. I després, jo que... Et ben asseguro, no sóc un superespert, però al llarg dels anys tinc una certa experiència sobre equitació. Hi ha coses que es mantenen perfectament ara.
Perfecte.
Qualsevol persona que estigués interessada per l'equitació, hi ha coses que segueixen mantenint-se. Em sorprèn també de Xenofont, i tot i que ve de llarg, és un llibre clàssic, antic, el tracte que té amb l'animal i el tracte que ell creu que ha de tenir l'ésser humà amb l'animal, trobo que és molt contemporani, molt animalista, és a dir, no és gens brutal,
sí, sí, no,
sinó que és
molt,
no hi ha violència, o sigui, a més, està en contra de la violència i el maltractament de l'animal, perquè no funcionarà res, diu, si hi ha violència amb l'animal, etc. I després també hi ha una cosa que jo valoro molt del llibre, que és que és el primer llibre escrit en català on es posa en solfa tot el que seria el llenguatge, l'entorn de l'hípica. És el primer, a més hi ha uns dibuixos que em sembla que has fet tu al final,
sí, sí, sí,
perquè no teníem ni la més remota idea perquè som tots uns cretins, com tu sabràs, doncs, de com es deien segons quins tipus, les regnes, el mos, les paulles, sí. Tot el que és el vocabulari entorn de l'hípica. Per tant, aquest és el llibre definitiu que el català necessitava, que la llengua catalana necessitava. Clar. Això és una cosa que s'ha de posar molt immediatament, no sé com s'ha tardat tant.
La tradició de l'equitació en el món català ens arriba pràcticament a
través... Via militar i espanyola, clar.
Exactament.
Clarament. Jo només recordo un llibre editat a les Illes Balears on en variant dialectal, a més a més, baleàrica, o com es digui, doncs, però és un llibre que estava completament descatalogat. Jo el vaig trobar una vegada en un hotel que estava jo a Menorca, vaig estar a punt de robar-lo, però després em vaig tirar enrere perquè vaig pensar que, bueno, per allò del judeocatolicisme, que no has de robar. Ara me'n penedeixo, però vull dir que és l'únic llibre que jo he trobat així, afinant tant. Perdona, els que ens interessa l'equitació ja el comprem, però a una persona, ja hem d'acabar amb això perquè estem molt fora de temps, una persona que no li interessi l'equitació, quin interès podria tenir llegir un llibre que es diu Llibre de l'equitació Xenofont de l'any de la Quica? Perdona que t'ho digui.
Val, doncs podria ser l'interès de veure com amb el contacte amb l'animal reporta un gran benefici per a la persona.
Totalment, clar.
Aquest és el gran missatge que donaria fins i tot Xenofont. És a dir, el mateix tracte que tu tindràs amb una persona, el pots tenir amb aquest animal i veuràs com tens un retorn claríssim. I això, per al qui és ja un apassionat, un amant del cavall, és una satisfacció immensa.
Clar, clar.
De veure que hi ha una compenetració entre l'animal i tu mateix.
Maria, és aquesta cosa de... que nosaltres, clar, formem part d'un ecosistema que és una mica la gran lliçó, jo crec.
Fixa't que
llibre, no?
El que és la equinoteràpia, per exemple,
sí, sí.
Que no diré ara està de moda, però que, bueno, que està molt en boga, és una activitat que aporta molts beneficis per a aquells nois i noies o aquelles persones que tenen alguna deficiència, i justament el contacte amb l'animal,
sí, sí,
els permet, doncs, millorar en molts aspectes.
Absolutament.
Molts aspectes.
Què t'anava a dir? I ja per acabar, tu tenies alguna idea de cavalls abans de fer això?
Una mica sí. Però ben bé el que és cavalcar, amb tot el que suposa, això no.
Una mica sí, per què?
Perquè la meva infantesa va transcorrer en un món rural,
clar,
i en el món rural hi havia...
capellans i...
cavalleries. No cavalls, és a dir, no es anava a cavall, no es cavalcava, sí, però sí que hi havia els arreus, hi havia els carros,
clar,
hi havia els matxos, els famosos matxos per treballar,
sí,
d'aquí ve, i clar, un en contacte amb aquest entorn,
sí, sí, és el teu,
vas familiaritzant-te amb una terminologia que després te n'adones que pràcticament no ha canviat.
Sí, 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 sí.
No ha canviat. Sí, tu ho deies, pràcticament no ha canviat gran cosa, és veritat. Sí que hi ha canvis. I el canvi, jo que diria més important, és el de l'aparició dels estreps.
Ah, doncs clar, la sella i
revoluciona...
els estreps... Quan apareixen els estreps? Els estreps no...
A veure, mira, no hi ha un acord entre el món científic, diríem, o entre el món de la investigació. Uns creuen que és més aviat ja a partir del segle IV, uh-huh, després de Crist, segle IV, V, altres ho retarden més... És igual, és impossible saber exactament a partir...
Perquè aquests anaven amb un coixí i tira aquest...
Exacte, la sella era o a pèl...
O a pèl, que això queda el cul completament.
De fet, els grecs jo diria que van començar a pèl, sí, i quan van veure que els perses, i això ve arran de les guerres mèdiques, van veure que els perses anaven a cavall, però anaven molt més còmodes que ells, perquè anaven amb els seus coixins, etcètera, etcètera,
clar,
etcètera. Ostres, això té futur.
I
és
per
dir,
la batalla podem... també...
Exactament, i a l'hora de lluitar.
La cavalleria, sí, 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 no va aparèixer fins que... Fixa't, no va funcionar fins que no van aparèixer els estrets.
Xenofont critica aquests mateixos perses i els diu, és que van a cavall i posen més coixins a sobre de l'animal que no pas a sobre del seu llit.
Sí,
imagina't. És a dir, era una cosa que no entenia.
I al final van dir... Bueno, escolta,
per què? Perquè és un home que parteix de l'austeritat del món grec, no?, en aquest aspecte.
Muntar a pèl, et queda el cul i els ous, però...
Horrorós. I el tema dels estreps a l'hora d'anar a trot, clar, actualment és fantàstic, no?
El trot a l'anglesa, aquí està el foc, la penicilina i el trot a l'anglesa.
Aquell moviment.
Escolta'm una cosa, Gràcia, ho hem de deixar aquí. Guillem Gràcia és catedràtic de filologia grega i traductor. Té Xenofont Caçador, com es diu el llibre de Xenofont?
Cinegètic.
I després, que també tota la gent que sigui caçadora li pot interessar moltíssim,
sí,
no?
Sí,
perquè,
sí,
clar,
sí, sí.
I el llibre
és una altra manera de caçar, però bé.
Una altra manera de caçar, posar la llança, per exemple, oi? Xenofont, llibre de l'equitació a la Bernat Metge, moltíssimes gràcies de veritat per ser nosaltres.
No es mereix.
Tancarem el programa amb una altra cançó que el Raúl Chamorro d'Altres Records doncs, ens proporcionarà, cançons equestres.
Sí.
Per la publicitat.
Ah, vale. Pues mira, ara continuem amb una cançó d'Hidrogenés.
Home, ah, ens encanta.
Que és, perquè ja els coneixeu.
I... Van ser aquí l'altre dia, nosaltres som uns fans totals.
Pues són, sí, sí, són molt bons. Ara marxem de l'edat del segle V, veníem, no?
Sí, abans de Crist. El 2007.
Veus
quin salt?
El 2007, i ells van publicar Animalitos en aquell un disco meravellós. Començava amb aquesta cançó que es deia Caballos y Ponis.
Caballos y Ponis.
Té primer, amb Marc Giró.
Un petó.
Molts petons.
Un petó.
Mai ens havíem fet tants petons com en els últims 100 anys. Si la tecnologia ens ha permès connectar com mai la vida de les persones, imaginem-nos tot el que podrem arribar a fer en els propers 100. Telefònica. Imaginem-nos.
La Caixa Regal Òpera del Liceu. El regal que perdurarà per sempre. 6 òperes i 4 ballets per escollir. Carmen, la Cenerentola, el Llac dels Cignes. 2 entrades a les millors zones del teatre per només 195 euros. Regala una nit inoblidable d'òpera o dansa. Entra a liceu.cat i compra-la amb enviament a domicili.
Aquest Nadal, celebra-la amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto.
Perquè cada camí es converteixi en una història. Aquestes festes a Cupra Catalunya Motor volem ser al teu costat. Cupra Catalunya Motor. Conduïm amb tu cap a un futur millor. Bones festes.
A Conforama acabem l'any de la millor manera possible. Durant 48 hores podràs renovar el teu sofà o mobles amb un descompte del 24%. Recorda, només el 26 i 27 de desembre. Conforama.
Perquè aquest Nadal puguis tancar la porta de casa amb total tranquil·litat, Línia Directa ofereix el mes de portes obertes. T'abaixem fins a un 25% el preu de l'assegurança de la llar. L'únic amb cobertura completa del principi a la fi per ocupació il·legal de l'habitatge. No deixis passar aquesta oportunitat i canvia't i abans no sigui massa tard. Vine directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe.
Des de Vender Mi Cotxe et desitgem unes bones festes de Nadal i esperem gaudir de la teva confiança molts anys més. Vender Mi Cotxe et desitja bon Nadal.
Aquest cap d'any...
Aquest cap d'any celebra la revetlla amb nosaltres.
Mentre fas l'aperitiu, mentre sopes, mentre fas el raïm i mentre celebres l'arribada del 2024...
Fes sonar RAC1 i RAC105.
Una nit d'emissió conjunta des de les 9 de la nit fins a les 6 de la matinada.
Amb una selecció de la millor música de revetlla, mesclada i presentada pel Jordi Galís.
Siguin quins siguin els teus plans per cap d'any, acompanya'ls amb la revetlla musical de RAC1 i RAC105.
Bones festes.
I feliç 2024.
Home, genial, eh? I ara, escolta, haurem de fer-ho a trot llarg. Marxarem a trot llarg. Gràcies, Esther Romagosa, que tens un consell boníssim per nosaltres, no?
Mira, com definiries tu el concepte amateur?
Amateur?
Que no aficionat.
Genial.
Amateur vol dir que s'estima el que fa o que ho fa per plaer. Doncs a la Filmoteca, que estimen el cinema, i aquest 2024 celebren el centenari de què? Doncs del cinema amateur a Catalunya.
Que bo.
I comparteixen el plaer de la millor programació. Renoir, Hitchcock, Bardà, Bellatar, Brando, Mastroianni, Villaronga i molt més. El 2024 a la Filmoteca es presenta apassionant. Trobeu-ne entrades i abonaments a filmoteca.cat.
És un bon regal, eh? T'ho dic, Joel? És un bon regal. A tu t'agrada el cinema, no? Doncs fes el favor. I la Filmoteca està tan bé.
Sí,
oi? Sincerament.
Sí.
Les coses com són. Nosaltres tornem
demà.
Mira, som així d'aquesta manera. Saps? Nadalencs? I tornarem demà. I punto. No es deslliuraran vostès de nosaltres
no
tan
què?
Fàcilment.
No és
deslliuraran.
Què? Com?
Cascarosa.
Un petó.
Molts petons.
Un petó.
Mai ens havíem fet tants petons com en els últims 100 anys. Si la tecnologia ens ha permès connectar com mai la vida de les persones, imaginem-nos tot el que podrem arribar a fer en els propers 100. Telefònica. Imaginem-nos.
Nadal és temps de bons propòsits i d'alegria. A Ocasión Plus volem que les teves il·lusions es facin realitat. Ocasión Plus. Bones festes.
Aquest Nadal celebra-la amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto.
A Línia Directa no sabem si en el futur la intel·ligència artificial serà capaç de reparar el motor del teu cotxe. Però el que sí que sabem és que fins aleshores, si et quedes tirat només una assegurança de cotxe avançada al seu temps com la de Línia Directa, et mostra a través de l'app on es troba la grua en temps real perquè estiguis tranquil. Canvia-t'hi ara i t'abaixem el preu de l'assegurança de cotxe sí o sí. Vine a directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
A Barna Wagen Audi ens sentim orgullosos d'acompanyar-te un any més, d'acompanyar-te durant aquests dies de felicitat i bons moments. Gràcies. Barna Wagen Audi et desitja bones festes.
RAC més 1, podcast.
Aviam, Ferran. Hauries de dir Estadella Michelin. Un programa de cuina marinat amb humor. Molt bé, i ja per rematar-ho, bones receptes amb Guillem Estadella. Olé, jo crec que ha quedat prou bé, no? Què? No, ja està, ja està. Estadella Michelin, un podcast clar i català.
Cada 15 dies un capítol a RAC més 1 i la recepta sencera al canal de YouTube de RAC 1.
RAC més 1.
RAC més 1.
Aquest divendres, l'Eurolliga de bàsquet es juga a RAC més 1. A les 9, Mònaco-Barça. Últim partit de l'any pels blaugranes en una pista complicada. Viviu-lo a l'app de RAC1 i RAC1.cat amb Dani Aguilar, Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest divendres, l'Eurolliga juga a RAC més 1.
RAC més 1.